A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, és dimecres 19 de novembre del 2015. L'any 2015 començarà en matèria cultural amb una gran exposició dedicada a Bruno, a Francesc Ferret Ferreres, més conegut com Bruno, com el nom del seu pare, que era també a la vegada cap de colla, o va ser el primer cap de colla de la Fera Foguera. Un artista de tendència surrealista, com ens deia l'Eco el passat mes de setembre, seguidor de Salvador Dalí, conegut principalment per aquells quadres amb les seves esferes transparents, tan ben dibuixades, tan ben perfilades. L'exposició s'inaugurarà a principis de l'any vinent i està comissariada pel galerista Joan Pi i Andreu, família de galeristes. Vàrem tenir a Bruno en aquest mateix estudi. Era un 19 de març del 1998. Han passat 15 anys i Cira Puig l'entrevistava en el programa Encantats de conèixer-lo. Allò que li agradava, allò que no li agradava, com havia viscut la pintura, ens ho explicava un home que portava ja 50 anys vinculat al món de la pintura.
Com va començar el Bruno en el món de la pintura?
Bueno, sempre jo crec que ja es neix amb una tendència, sigui pintòrica o sigui de qualsevol altra tendència. Jo crec que sí, ja vaig néixer principalment ja per pintar.
Es duen a sang, això?
Eh?
Es duen a sang?
Sí, sí, jo crec que sí.
I les primeres pintures on les feies?
Bueno, primer vaig estar molts anys aprenent de dibuix, perquè n'hi ha molts avui dia que no dibuixen, però jo anava a l'escola a la nit a aprendre dibuix i vaig estar dels 4 anys fins als 14 o 15 anys aprenent de dibuix, perquè per mi el dibuix és el batxillerat de la pintura, anem a dir, no? És la preparació, no com es dibuixa ara, perquè ara els xavals no dibuixen, nosaltres dibuixàvem, sí. I després ja vaig dedicar-me a la pintura doncs, als anys ja 49-50.
I a mi m'han dit que a l'escola del carrer Carreta ja pintava la pissarra i després li havien de borrar els dibuixos.
No, això era l'escola del carrer Sant Pau.
El carrer Sant Pau.
Allà on vaig néixer jo, el carrer Sant Pau número 4, l'escola de Sant José. Sí.
I com anava això?
I llavors, quan... Sí, és fàcil d'explicar-ho. Les hores que tots no hi eren i que jo dinava a dalt, pues baixava i guixava tots a les pissarres.
I què hi dibuixava?
Pues normalment trens. Ja tenia la tendència de potrocamp. Trens. Sí. Bueno, dibuixava de tot, però normalment trens. I llavors, clar, quan el mestre em venia, em cridava una mica... I no totes les pissarres les esborrava. A vegades en deixava una i els hi preguntava amb els meus alumnes què representava allò. O sigui, estaven bé, ja començava, sempre estava dibuixant. Dibuixant en tis, les pissarres. Allò que
I per què diu que ara els nois ja no dibuixen?
Perquè les escoles d'aquí, aquests dibuixos que fan ara en de colors, això no són dibuixos. Una vegada em van invitar per ser jurat i això ho vaig tindre que deixar, dic, perquè el dibuix són dibuixos. Anem a dir com es feien en nantros, no? L'anatomia de l'orella, però dibuixar una orella perfecta, com uns dibuixos com el Leonardo da Vinci, per dir o alguna cosa, no? O com altres pintors. Avui dia posen allò de colors i francament, no.
I el pas del dibuix a la pintura?
El pas del dibuix a la pintura, sí, ho he dit, va ser després del servei militar. La vaig dedicar ja.
I principalment no va començar a pintar quan estava malalt?
Sí. Sí, després ja em vaig, després del servei militar, vaig caure ja malalt i llavors ja vaig començar a pintar. Sí.
I llavors com anava? Li portaven tot el material a l'hospital o com s'ho feia?
No, estava a l'hospital clínic i pintava allà al llit. I per cert que hi havia una monja molt antipàtica, no dic que totes siguin igual, però hi havia molt bones, que sempre cada dia m'amagava les pintures i tot això.
No li agradava que pintés?
No li agradava que pintés. Sin embargo, jo tenia el permís, el catedràtic de clínic i tot d'allò, i em deia, no ho sé, Bruno, pinta i deja-la. Però és que cada vegada m'he quitat les pintures, les teles i tot. però era petita, baixa i molt dolenta. I un dia estava dinant i va vindre i em va dir, diu, estes pintures no les quiero ver aquí. Li vaig agafar el pan de llentils i li vaig fotre pel cap. Sí, pel cap no, perquè m'agradava, perquè les llentils anaven pel vidre així, preciós era. Però per dir-te si era dolenta, que tota la penicilina que es donaven en nantros, perquè no és una indició cada dia, que llavors no n'hi havia, a mi me la portaven de França, pues si en tenien que donar dues indiccions, me'n donava una, i l'altra se les venia a la farmàcia del front de l'Hospital Clínic, hasta que es va descobrir, no de mi, de molts metges, i de molts malalts.
I quant de temps hi va haver d'estar allà?
Quasi un any.
Bueno, ja.
I després 3 anys de neumos, i uns 4 anys.
I en guarda de dibuixos d'aquella època?
Pues algunes vegades me n'ensenyen alguns, algú, però no, normalment no. Però m'agradaria veure-les, sí.
Perquè d'aquestes primeres pintures que em feia, les regalava, les venia...
Sí, normal, no, les regalava. Allò no li donava importància. Mm.
Doncs què li sembla si passem a la primera música d'avui? Quina... A veure, què prefereix escoltar? L'Ella Fitzgerald, el Louis Armstrong, Chopin, Bach o el Duke Ellington?
Tots són gènits.
Per què comencem?
El que vulguis.
A mi m'és igual.
Posa Ella Fitzgerald mateix, és igual.
Doncs començarem per l'Ella Fitzgerald amb The Lady of Tramps.
Ok.
I've wined and dined on mulligan stew and never wished for turkey as I hitched and hiked and grifted to from Maine to Albuquerque. Beaux-Arts ball, and what is twilight's asset? I was never at a party where they honored Noel Kett, but social circles spin too fast for me. My whole bohemia is the place to be. With people I hate, that's why the lady is a trap. I don't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearl. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. I like the free, fresh wind in my hair. Life without care. I'm broke, it's old. Hate California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. Beach is divine. I go to ball games, the bleachers are fine. I follow Winchell and read every line. That's why the lady is a tramp. I like a prize fight that isn't a fake. I love the Central Park Lane. I go to opera and stay wide awake. That's why the lady is a tramp. I like the green grass under my shoes. What can I lose? I'm flat, that's that.
The Lady is a Tramp, de la Fitzgerald. Quin és el nom? Digue'm, digue'm.
Igual que la Pantoja.
Què? Amb petites diferències. Quin és el veritable nom d'en Bruno?
Eh?
Quin és el veritable nom d'en Bruno?
El?
El veritable nom.
El veritable nom meu és Francisco.
I Bruno per què?
Bueno, en Bruno, molts han fet la pregunta, s'ho deia el meu pare. És família. I llavors tothom, Bruno, 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 i Bruno m'ha quedat.
És a dir, que vas decidir posar-te Bruno perquè la gent ja tira pel nom del teu pare.
Sí, el nano d'en Bruno, el nen d'en Bruno, i així m'ha quedat. De nen no, de Bruno.
És a dir, des del moment que et dediques a la pintura?
No, no, ja de petit. Ja, a l'escola ja em deien Bruno. El professor meu em deia Ferrer. Però els amics meus a l'escola ja em deien Bruno, ja de petit, ja de petit.
Pecat, si es pot dir, que us hagi remogut l'estómac.
S'ha quedat la pregunta a mitges. Em sembla que aquesta pregunta era a veure si algun encàrrec que li hagin fet mai que li hagi remogut l'estómac.
Pues... no ho puc dir.
No ho pot dir?
No.
Això vol dir que n'hi ha algun, per això.
N'hi ha algun, sí.
No li agrada treballar per encàrrec?
Sí, per encàrrec, sí, sí. A vegades treballo per encàrrecs, principalment en altres països i això, treballo per encàrrecs, però el que no vull dir és entre una mica políticament... no, no vull dir.
I, doncs, d'una manera més general, què és el que no li agrada que li encarreguin?
Cosa política.
I retrats, per exemple?
Sí, jo no tinc cap problema.
El que sigui?
Sí.
Però
sí.
Prefereix...
normalment no acostumo, no és el meu fort, el meu del retrat, no? Perquè el meu fort és el surrealisme, no? Però sí, també pot entrar dins de l'escola, com és molt normal, el surrealisme, el retrato, que és com el Dalí, el Max Ernst, el Tanguy, tota aquesta classe de... que dintre la persona, pues, entra dintre la pintura, entra el retrat, sí, sí.
Quin paper juga en Dalí dins la pintura de Bruno?
Bueno, molts a vegades em diuen que jo m'assemblo a en Dalí, m'encanta que m'ho diguin. No em satisfà, més m'agrada que diguin que m'assemblo a en Dalí que amb algun pintor que no d'allòs. Perquè aquí també hi ha, com el Jerónimus Bosch i el Bruegel, que normalment el Bruegel era molt... s'assemblaven quasi tots dos iguals. L'única diferència que hi havia era la composició de l'obra entre el Bruegel i el Bosch. I el meu també hi ha molta diferència, la composició meva amb la d'en Dalí. Ara, tècnicament, en Dalí sempre em deia tens més tècnica que jo. Això sí que ho deia.
Això vol dir que havia tingut bastant de contacte amb Dalí?
Normal, molt, molt, molt.
Què en va aprendre d'ell?
Vaig prendre d'ell, primerament, la disciplina del treball. I després, quasi tot, es pot dir que vaig aprendre d'ell. També altres artistes, però aquests normalment els he conegut, com he dit anteriorment, Max Ernst, el Tanguy, Magritte i altres genis de la pintura, sí. Però, perdó.
No, digues.
El Dalí, sí, ho vaig... em va donar totes les... l'única cosa que sempre m'ha quedat a la memòria que em va dir, si et dediques al surrealisme i en aquest estil, no canvis mai i arribaràs un moment que el superaràs, i així ha sigut.
I com es coneix en Dalí?
Com es coneix, en quin sentit?
No, com el va conèixer?
Ah, en Dalí el vaig conèixer personalment aquí a Sitges. Quan estava, ja l'havia conegut abans, quan estava malalt al clínic, ell ja m'enviava postals, però li més agradat molt conèixer en personal, no em va conèixer. Però aquí el vaig conèixer una vegada que va vindre amb el rei Humberto de Savoia, amb la seva senyora i tots, dinant, ahir sopant, al costat del Gustavo. Llavors em deien el Maricel, o no sé on em deien, no en recordo. Bueno, llavors no hi havia això d'ara. I m'han vindre a buscar a casa, que jo estava pintant a la nit, era. Diu, aquí tens en Salvador. I llavors vaig a baix, a baix. I quan van acabar de sopar, vaig anar allà. Es va assecar, es va abraçar, em va presentar en rei Humberto en Savoia, la gala, molt simpàtica, i tots, i el vaig conèixer. Llavors el vaig conèixer personalment. I quan acabat de sopar ens en vam anar tot passejant fins davant del Greco. I me'n recordo que es va parar i es va mirar l'estàtua del Greco i diu: m'agradaria pintar com tu. I això em va quedar gravat a la memòria. Jo vaig mirar, volent dir, bueno, són temes diferents, no? I el vaig conèixer llavors.
I a partir d'aquí va començar una relació llarga?
Molt llarga i molt amistosa. I quan estava a Madrid, que jo llavors tenia l'estudi al Palace de Madrid, i ell sempre estava allà, sempre volia que sortigués amb ell, perquè el Dalí era un home molt tímid, enormement tímid, no podia sortir mai sol pel carrer. Inclús allà, me'n recordo que el Palace a Madrid, estava ell sol allà i tothom se'l mirava i estava nerviós. I llavors ell em va veure que jo entrava al bar i em va cridar: Bruno, vine, seu aquí i després ens anem a passejar i parlarem. Perquè no podia estar sol.
A més de tímid, com definiria el Dalí com a persona?
Simpàtic. Hi havia dues classes de Dalí, Hi havia l'actor i el pintor. Això que quedi gravat. Perquè quan estava sol amb ell, inclús a l'estudi Cadaqués i tot això, estaves amb ell, normal, normal. Jo una vegada hi vaig portar aquí uns senyors, uns periodistes alemans també, i li vaig dir amb ell, dic, mira, dic, tinc uns periodistes alemans i això, diu, s'esperin. Vaig estar una hora enronant amb ell, enronant de les nostres coses i això. Però quan vaig anar a buscar aquests dos periodistes, o tres eren, quan el servei li va obrir la porta i els vaig presentar, ja no era el Dalí que jo havia deixat. Ja ho sabia, això. Hi ha aquells ulls, aquelles expressions i totes aquelles conyes.
I això ven, suposo.
Eh?
Per què adoptava aquesta imatge? Ajuda a vendre?
No ho sé, el sentit no ho sé, però sempre ha sigut igual. Però repeteixo, si tu haguessis conegut normal, és que quin canvi. És que era un canvi, no tens ni idea.
I la pintura de Dalí com la definiria?
Bé, bé. Jo el Dalí sempre l'he considerat com un pintor, com un és clàssic. Com un Miguel Àngel, com una cosa d'aquestes, clàssic.
I vostè podria distingir una obra autèntica de Dalí d'una falsificació de Dalí?
Bueno, hi ha moltes coses. Sí, en pintura, sí. Una vegada me'n van ensenyar una aquí, Sitges, no vull dir el puesto, i me la van ensenyar, era pintura, no? Aquí hi havia uns lleons, tigres, no sé si eren uns tigres, uns lleons i això. I els 3 metres, jo vaig dir, això no és Dalí.
I això com es veu?
La tècnica. Primerament la tècnica i després la perspectiva del color. Perquè el color té la seva perspectiva. N'hi ha molts pintors que no saben, això. Té la seva, suposem, si jo faig 4 núvols, veuràs un que té una perspectiva més diferent que un altre, no? I això són els canvis de colors, que et dona la perspectiva de l'infinit, m'entens? Però, a part d'això, es veia tan clar que no era dibuix. Ai, que no era d'en Dalí, però claríssim. I no era.
I com pot distingir quines característiques més té el Dalí que el facin, que vostè se n'adoni en seguida que no és seu un quadre?
Moltes. En canvi, si en dius d'un altre pintor, anem a dir un cas en Rossinyol, per dir més cap aquí, no té res a veure, no te'l sabré dir si és bo, si és dolent. Perquè jo tinc, en canvi, de tots els surrealistes, que jo que sí que la línia, sí, et diré que és... De dibuixos també em vaig descobrir dos a casa de Lluís García Monté. Que sempre anava allà i em va dir, diu, mira Bruno, jo tinc dos dibuixos d'en Dalí. I quan dic, nen, dic, senyem-los, els tenien marcats, i quan em va obrir la porta del quart on estaven, els miro i dic, ja els pots tornar. I efectivament, es van examinar a Barcelona, diu, com tu t'han dit, és fals, claro.
Les falsificacions sempre fan mal o també ajuden a promocionar un pintor?
En un sentit, ajuden, perquè el nom sona, saps? Però no perjudiquen. No, jo crec que no.
En Bruno té falsificacions?
No, no.
No li han falsificat mai cap obra?
Bueno, una vegada sí. Vaig veure un quadre meu al capdamunt del carrer Bonaire, un quadre petit a l'oli. Ja m'ho va dir un senyor al Club de Mar. Dice, Bruno, dice, allí hi ha una obra que és molt rara, que se diu usted, vaya a mirársela. I vaig anar allà, i anava amb la meva senyora, i sí, sí, passem per allà, i el veiem un quadre així, fet a l'oli, unes boles, que allò més aviat eren caixes, bueno, i al final vaig entrar dins, dic, això ho pots treure d'aquí, Home, dic, no, això no és meu. Ara, la firma idèntica, però la pintura es feia un tos, però horrorós, horrorós, i la van treure. I no el vaig tirar pels jurats, vam agafar uns testics, no el vaig tirar judicialment, perquè aquell noi, pobre, em va dir, home, diu, em fumaràs a la galeria, això, dic, bueno, deixem-ho aquí, però no el vull veure aquest quadre, I llavors em va dir, no t'havia sortit.
Doncs després d'això anem per la següent peça musical d'avui.
Ok.
Quin ara? Louis Armstrong, Chopin, Bach o el Duke Ellington?
No, el Bach, saps com el poso?
Quan
tinc son.
Doncs ara no és hora de dormir, per no. Això. Posa... Sí que és quan acabem.
Que ella ho sap, per això dic. Posa el que vulguis.
Louis Armstrong mateix?
Bueno, posa Louis Armstrong.
Doncs Louis Armstrong, Have You Met Miss Jones? Per què Louis Armstrong? Quan l'escoltes normalment?
L'escolto molt, bastant, Louis Armstrong. Perquè me'n recordo quan va vindre a Suècia a tocar. Ell sempre cada any anava a Suècia. Per dir-te la diferència que hi ha del Duke Ellington al Louis Armstrong com a persona. Pues, la gent que no ha pogut entrar al local a Suècia, allà a Göteborg, pues, llavors va, un cop acabat el festival de dins, ho va posar tot a fora i va tocar de franc per la gent que no va poder entrar. Era un home fantàstic, un home... Per això, no, a part d'això m'agrada el Salomó, a mi m'agrada molt el jazz antic, o sigui, d'aquesta línia, ara el jazz modern no l'entenc.
Doncs anem per Louis Armstrong. Anem per Louis Armstrong.
Anem per Louis Armstrong.
It happened, I felt it happen. I was awake, I wasn't blind. I didn't think, I felt it happen. Now I believe in matter over mind. And now you see, we mustn't wait. The nearest moment that we marry is too late. Have you met Miss Jones? Someone said we shook hands. She was just Miss Jones to me. Oh, then I said, Miss Jones, you a girl who understands, and I'm a man who must be free. And all at once I lost my breath, and all at once was scared to death. And all at once, on the open skies, yes. Now I've met Miss Jones. You keep on meeting till we die. Yes, Miss Jones and I. shook hands. She was just Miss Jones to me. Then I said, Miss Jones, you a girl who understands I'm a man who must be free. My breath, and all at once was it just, and all at once I only heard the skies. Oh, now that Miss Jones, we keep on meeting.
Have You Met Me Jones, Louis Armstrong. Em sembla que tenies una altra anècdota de Louis Armstrong.
Pues sí, quan va vindre una... Ell venia un cop cada any, venia a Göteborg a donar un recital de jazz. I una de les anècdotes va ser de que un clarinet es va enamorar, que tot el rato estava al mateix puesto d'una sueca, que estava allà a primera fila. Coses que passen. I Louis Armstrong se'n va donar compte. I llavors el va fer tocar quasi mitja hora o tres quarts d'hora sol davant de la sueca, amb el clarinet. Només el pianista. El pianista reia, Louis Armstrong només veia, que també li anava. I tinc aquesta anècdota, sí.
Quant de temps va estar a Suècia?
Pues bastants anys. Sí, bastants anys. És un país que m'agrada molt, ja no cal dir la cultura... No, diu Suècia, és que igual que Alemanya, igual que Holanda, igual que una cultura molt elevada, tant en art com en música, com en tot. Espanya és una llàstima que encara no s'hi arribi en aquest extrem. Es falta, eh? Hi ha grans pintors, grans escriptors, científics espanyols formidables que estan fora, però no, no, no.
I com eren rebuts allà els mediterranis? La gent que venia d'Espanya o d'Itàlia, del sud d'Europa, a Suècia,
sí.
Eren ben acceptats?
Bueno, a mi em van acceptar molt bé. Sí, sí, jo l'altre tenia amics, perquè no n'hi havia gaires, d'espanyols a Suècia, no n'hi havia gaires. Així n'hi havia més a Alemanya, perquè era, és un país molt difícil d'entrar. Llavors, jo crec que totes les coses difícils és com una empresa, no? Tot el que és difícil és bo. Uh-huh. Quan veus que la cosa és fàcil, malament. Però no n'hi havia gaires, no? I a mi em van encetar molt, molt. No puc queixar-me de Suècia, no.
D'on neix aquesta estètica on la forma geomètrica de l'esfera és tan present?
Ah... És tan present? Bueno, és una cosa que... Les esferes les han fetes tots els pintors que han anomenat abans ja, no? Uns els han aprofitat més, els altres menys, no? Però tots han tingut tendència amb les esferes. Ens preguntes per què? Pues, no sé, és una cosa que entra dins el terreny del surrealisme. Perquè, esclar, nosaltres vivim amb esferes, no? Amb una esfera... Però sí, tens el Dalí que n'han pintat bastantes, tots, Magritte, i jo continuo les esferes, però dins de la composició aquesta hi ha altres composicions, no dins de l'obra, perquè jo puc fer un quadre de 3 metres per 4, no?, i posar una esfera, però al costat de l'esfera hi ha altres composicions surrealistes que entren dins el terreny de la composició que he dit abans.
I l'esfera es present a la pintura d'en Bruno des de sempre?
Des de?
Des de sempre, des del principi.
Pues no, 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 no. Vaig començar les esferes, pues, a Suècia vaig començar, ja les últimes, potser de fer uns 20 anys, una cosa així. Vaig començar, o menys, potser menys, no sé, no tinc idea. No tinc idea com vaig fer la primera esfera.
I quan el Bruno pinta Sitges, a molts dels seus quadres apareix la punta. Quan pintava no. Suècia...
La punta, no, l'església.
Doncs l'església.
Perquè la punta és la punta que hi havia abans, ojalà hi fos ara, la punta que hi havia abans. Una vegada en Jou m'ho va dir, diu, Bruno, fas la punta fantàstica. I jo vaig dir, Jou, sembla mentida que tu diguis això. Diu, dic la punta, és allà on ja descarregaven el peix, que allò és la punta. I l'església, diu, tens tota la raó, Bruno, perdona.
Tranquil.
Sí, l'església. Sí, sempre faig l'església. I quan faig l'església a vegades poso una esfera que tapa l'altra perquè l'Ajuntament em fot fàstic, sigui que la tendència és que siguin, i llavors ho tapo tot. Sí. No, no l'Ajuntament d'ara, no, totes, sempre. Saps per què?
No.
Perquè una vegada de petit ens van tancar la presó d'allà i vam estar 2 hores tancats de petit perquè vam anar a robar préssecs. I em va quedar gravat allò. I cada vegada que veig aquell edifici no m'ho facis fer mai pintat, que no te'l faré mai. Per això hi poso una bola.
I quan estava a Suècia, què pintava llavors?
Igual que és igual que ara.
Però llavors no l'hauria posat a l'església?
Pues, algunes vegades posava a l'església. Sí, sí, perquè encara que molts diguin, és un record que d'infància que sempre tinc allà. Perquè nosaltres anàvem a doctrina, de petitets, no? Anàvem a jugar allà, era una altra forma de viure. Sí, m'agrada fer l'església. Sin embargo, el que no m'agrada pintar és Marisol.
Per què?
Els professors del Ferrer Pinó, que ell pintava sempre, i a vegades anaven allà i es feia fer dibuixar Marisol. Jo no he pogut mai, no m'ha agradat mai.
Vostè va aprendre amb Ferrer Pinó?
Sí, vaig prendre d'allòs amb en Ferrer Pinó i després vaig estar 4 o 5 anys amb en Vidal, de catedràtic de perspectiva. Sí, sí, sí.
I amb en Pruna?
En Pruna ja el vaig, això era ja més cap aquí, en Pruna ja vaig conèixer les èpoques aquelles bones de totes aquelles tertúlies que es feien amb tots aquells escriptors, Ignasi Agustí, César González Ruano i tot allò. Allò era el Sitges verdader, que era l'època que venia el Dalí. Això ja no ho veuràs mai més a Sitges.
Que va treballar conjuntament amb Pere Pruna?
Sí, el vaig ajudar. Amb ell teníem una gran amistat, cada dia estava amb ell, no? I vaig ajudar a pintar part de l'església d'aquí, part d'això. Per cert, que hi ha una anècdota molt bona, que ara te l'explicaré. Sempre deies, estàvem allà a la Porta de Santa Caterina, a prendre una mica el sol. I llavors entràvem dins. I un de vegades em va dir, diu, Bruno, vés allà i mira aviam si aquell ha deixat la botella de whisky. I surto, dic, Pere, d'allò res, eh? Diu, doncs continuem aquí sentats. I llavors surt el rector cap de mitja hora. Què feu aquí? Que no s'acabarà mai això, què feu? I el Pere Pruna diu, i el whisky? Diu, bueno, ja el portaré demà. I com que aquell, el rector que hi havia, era molt aficionat al Barça, un fanàtic del Barça, diu, Bruno, vés allà i pinta'm l'escut de l'Espanyol. Cap d'una hora hi havia la botella de whisky. Aquestes són les anècdotes.
Fins a quin punt un estil tan personal com el vostre us condiciona en el moment de buscar coses noves?
Pues sí, 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 sí. Principalment ara tinc tota una relació, ara estic acabant de fer ja uns quadres petits, ja per començar a fer unes línies noves, però hi haurà esferes també. Pues sí, 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 sí.
Cap on van aquestes línies noves?
Dintre del tema surrealista, però amb unes altres tendències. És molt difícil poder-ho explicar. Ho puc pintar-ho, però molt difícil poder-ho explicar a vegades, perquè a vegades és diferent quan et diuen has de fer un Crist, anem a dir, no? Com el Cristo d'en Dalí. Doncs ja tens una línia i ho pots explicar, o fer així, o fer així, així. Però quan és tota una composició molt desfeta dintre de la línia aquesta, és difícil poder-ho explicar.
I el color com es treballa?
El color es treballa... és molt difícil el color. I gràcies al Dalí vaig aprendre molt d'aquesta pregunta que em fas. Perquè nosaltres primer preparem les teles. Si les teles, ja saps tu que són blanques totes, no? Pues si han d'anar blaves, llavors donem unes capes de blau i tornem a donar unes capes de blanc, de blau. Les freguem. O sigui, treballem com treballaven els grans mestres antics. I això m'ho va ensenyar en Salvador.
Llavors aquesta tècnica comporta que per fer un quadre es trigui molt de temps.
Pues molt de temps, sí. Has de comptar que a Madrid hi ha un pintor que es diu Toral, que està en tots els museus del món, molt bo, jo he exposat amb ell, i ell per fer 20 quadres tarda 2 anys. És igual, és com tots, és que és molt difícil fer el surrealisme, perquè és diferent d'aquell que pinta bodegons, que a mi em foten fàstic. Que pinta bodegons que ja ho tens allà. El surrealisme el crees tu. Tu a vegades fas un bosset o 2 o 3 i llavors amb el color et canvia la composició. Tu ho crees, ho pareixes allò. En canvi, pintar una senyora desnuda, una plaça, que et diré jo, com aquestes exposicions que veus aquí, que tots són fets en vies positives, no tenen problema. Els surrealistes, tots els surrealistes, parlo tots. És molt difícil, Molt difícil fer un any pintar obres. Molt difícil.
I les idees d'on surten?
Pues les idees, lo millor ara tu estàs parlant amb mi i jo estic contestant-te i tinc la idea dels quadres que vaig a fer.
Al Bruno li agrada molt la música clàssica?
Molt, molt. El jazz i música clàssica.
I la clàssica quan l'escolta?
Pues normalment tinc nit i dia l'emissora aquesta que donen diàriament la música clàssica. La tinc sempre posada.
Per pintar inspira?
M'has fet una bona pregunta. No és que m'inspiri, sinó que em don una força per poder pintar, perquè la inspiració no hi crec jo. Crec en la disciplina del treball. Això ho va dir el Camilo José Cela, però és veritat.
Quan el Bruno pinta acompanyat, sol, amb música, amb televisió, necessita concentració?
Normalment, encara que hi hagi, anem a suposar, la televisió o tot això, jo estic concentrat en el que faig. No me n'entero de res.
Però què prefereix, pintar sol o envoltat de gent i moviment?
M'és igual, no. Normalment pinto la nit, clar, la nit pues pinto sempre sol, però a vegades hi ha alguna persona, Bruno, me gustaría verte pintar, bé. No em fa res, no.
Per què de nit?
Perquè sempre he sigut així, de nit. Sí, la tarda pinto 2 hores i a la nit començo per allà a les 9:30 o a les 10 i no paro fins a les 4.
I de dia, quines són les aficions del Bruno?
Les aficions del Bruno, pues ja les saben tothom, perquè molts abans han dit de la bicicleta, però molta gent no saben que tant en Rossinyol com en Casas feien aquestes grans carreres de bicicletes, que molts no ho saben o no els interessa que ho diguin, hasta Sitges. No, jo m'aixeco, em dutxo, és una cosa molt normal, i agafo la bicicleta i em vaig fins a Terramar. Ja està.
Sempre ha sigut molt esportista per Sant Bruno.
Sí, sempre. M'ha agradat molt el deport i he fet molt de deport.
I de competició?
De competició, atletisme.
No té cap anècdota de l'època de l'atletisme?
Ja està, ja qui t'ho ha dit, ja això. L'única persona que ha corregut en corbata a l'estadi ha sigut jo, ja ho saps.
En corbata?
I ara t'ho explicaré. Els campionats d'Espanya, jo llavors encara corria amb un club de Sitges, després ja em va agafar l'Espanyol i després em va agafar el Barcelona, professionals. I corria els 5.000, els 10.000 i les maratons. Bueno, pues, aquell dia que vaig córrer en corbata, vaig córrer els 5.000 de l'estadi. I havia fet el meu de matí. I llavors a la tarda corrien els 1.500 i les altres competicions més petites que ja no tocava. I l'entrenador, deu que era alemany, va dir, Bruno, ha de baixar. Dic, però si jo ja estic, ja estava vestit, estava allà a les grades, ha de baixar, però ràpid, i els altres estaven formats a la pista. Digo, però tengo que vestir-me. Bueno, ok. Van deixar uns pantalons curts, i salto la grada, imagina't tu, un jersei, corbata, sabates de sabates així, que no tenia claus, que patinava, saps? I un pot allà. I hi havia el campió d'Espanya que es moria de riure. Estava allà, encorbat i tot això. Pues vaig fer les tres voltes, que són 1.500 metres, encorbata. I jo s'ensorrava cada vegada que passava jo per davant de la tribuna. Imagina't l'única persona que ha corregut encorbata a l'estadi. Encara vaig fer el 6 o el 7.
No.
Això que patinava.
No està gens malament.
I no tinc cap fotografia d'aquestes, eh? Que parlo de l'any 40, eh? Parlo de l'any 40.
I va córrer molts anys?
Bueno, em vaig començar a entrenar a córrer a la guerra. No sé, em corre bastant. I... no, sí, vaig córrer... sí, després el servei militar també estava dins de la carrera. Vaig córrer la volta a Santander, vaig dins el militar ja. Sí, vaig córrer espant. Després ja ho vaig deixar. Llavors vaig caure amb l'ala, llavors és que no hi havia res per poder, l'alimentació que tenien nosaltres no era una alimentació apropiada per fer un deport fort com era el nostre, no.
A 5 minuts d'acabar el programa, tornem una mica a la pintura?
Sí, tornem a la pintura.
Està a favor de les subhastes?
De les subhastes, si estic a favor...
De quadres, sí.
No. No estic a favor de les subhastes perquè la majoria de quadres de les subhastes jo sempre dono l'opinió de que no en soc de les subhastes. Hi ha molts quadres que són falsos, les subhastes. Per això molts catàlegs sempre posen que no es fan responsables de l'obra. I amb això ja t'ho diu tot.
I els preus dels quadres en una subhasta?
No estic d'acord amb tot això.
Baixen massa o...?
Sí, baixen massa i inclús poden... No, amb el pintor no li fan res, perquè aquí s'han subestat coses meves molt baixes i són... Llavors parles amb el cauter i diu, oh, és que tenia necessitat de diners, i jo li dic, bueno, doncs m'ho haguessis dit a mi, que jo t'ho hagués pagat molt més car i ja està. I ho hagués quedat jo a l'obra. Sí.
Quin és el millor mètode per vendre l'obra d'un pintor?
El millor mètode és l'aigua, has de fer exposicions. Sí, has de fer les exposicions, les has de fer. I l'únic que passa que els bons col·leccionistes d'art internacionalment no compren mai les galeries, eh? Sempre diuen, escolti'm, aquell número tal, si no es ven, me'l quedaré jo. I llavors tu, naturalment, es poseu d'acord, bé a casa teva, tu li fas una petita rebaixa, ell hi guanya, i tu hi guanyes, perquè has de comptar que aquestes galeries d'aquí a Sitges es tiren el 50%, eh?
És a dir, 50% per la galeria i 50% pel pintor.
La meitat de quadros d'ells i la meitat de quadros és teu. Home, això és massa, eh? A l'estranger no hi és aquests preus teixins. Digues.
Qui compra en una galeria?
Sí, compren molts, però ja t'he dit, els bons col·leccionistes no compren. Sí. Miren, però no compren.
Sitges és un bon lloc per exposar?
Sitges potser era millor lloc les èpoques que t'he parlat jo anteriorment, les èpoques que estaven tota aquesta gent, que no hi havia cap galeria i es venia molt més que ara. Perquè llavors Sitges era tot art, ara no. Parlo d'unes èpoques molt bones.
Que era quan em deies el Sitges verdader?
Jo crec que sí.
Per què el Sitges verdader?
Perquè era una altra forma de ser, tothom, no és com ara que tot és una indústria, i llavors hi havia naturalment les fàbriques, hi havia la platja amb les barques grans. Jo me'n recordo, per explicar-t'ho ràpid, l'Hipòlit Olaso vivia al costat del Mare Nostrum i ell va comprar una barca molt grossa pels que anaven a pescar la sardina, que es deia Hipòlit Olaso, i llavors quan venien la matinada, a l'estiu que agafaven sardina, es feien les sardines a la brasa, allà, a la sorra, amb les caixes així, i ell els hi cantava la Marina. Allò era preciós. Això ja no ho veuràs més. Ja no ho veuràs més.
Així s'expressava en Bruno un 19 de març del 1998, fent referència, ja aleshores, fa 15 anys, a aquells Sitges que enyorava i que ara en tenia. Parlem de l'ara, per l'any 1998, que ja no existia. I d'això han passat 15 anys, des del 98, fins al 2014. A l'inici de l'any que ve, a l'inici de l'any 2015, Bruno serà protagonista d'una exposició antològica a l'edifici Miramar. Per tant, una bona oportunitat per recordar a un, com els dèiem, dels pintors més singulars, més populars, més coneguts, més apreciats que ha tingut Sitges al segle XX. Són les 11, notícies en connexió amb la xarxa, tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.